Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter. Ràdio Vila-real 92.2 FM.
Bon dia, amics oients. Avui, dilluns 5 de gener del 2026, són les 12 i 2 minuts. Avui és el dia que tots els nostres fills, germans, xicotets, xiquets de tot el món, estan desitjant que arribi ja esta vespre per a veure la cabalgata dels tres reis mags que venen d'Orient per a portar lo millor de tot el que porten per a tot el que han demanat. Però deixeu-me que... Vosaltres sabeu que a mi m'agrada contar anècdotes i històries. M'agradaria el meu regal cara a vosaltres contar-vos la història del quart rei mag, Artaban. I és que avui, amics oients, vull presentar-vos la llegenda d'Artaban. Per a començar, si teniu una Bíblia a casa i busqueu l'Evangeli de Mateu en el seu capítol segon, en els versos de l'1 al 12, parla dels reis mags, quan van visitar el set Josep a Belén. Però ni sos versos no apareix reflectar la història del quart rei mag al que li nomenarem Artaban. I és que, amics, la llegenda d'Artaban es va popularitzar a través d'un cuento que es titulava L'altre rei mag, que se va escriure fa 130 anys, concretament a l'any 1896, per Henry Van Dyke, el qual va ser un escriptor, a més de docent, que era nord-americà, per cert, i el qual també era pastor de la Iglesia Presbiteriana. En esta història, Artaban es presenta com un mag que, igual que Melchor, Gaspar i Baltasar, s'embarca en un viatge per adorar al xiquet Che Josep, guiat per una estrella brillant. Tot i això, el seu camí es veu interromput per una sèrie d'esveniments que el desvien del seu destí. Tinc que dir-vos que Artaban, el quart rei mag, és una figura conmovedora que simbolitza la generositat i el sacrifici, ja que mai no va arribar a adorar al xiquet Jesús, però la seva vida va estar plena d'actes de bondat. I és que la història d'Artaban es començava en la muntanya d'Eusita, on se trobava i on se va donar compte i se va enterar del naixement del Messias. Va decidir portar tres regals valuosos, un diamant, un rubí i un jaspí. El propòsit del rei d'Artaban era unir-se als altres tres reis al camí, que l'estrella indicava per adorar al xiquet prodigi que acabava de nàixer. Mentre ho feia, se va creuar per el camí amb un ancià que necessitava la seva ajuda. El vell estava molt malalt. sol i desemparat. Artaban va dubtar si assistia al vell o acompanyar-lo. Esta situació va fer que perguera el temps suficient per arribar a temps a la seva trobada amb Melchor, Gaspar i Baltasar. Com Artaban va decidir atendre a la persona gran, per això mateix es va endarrerir en el viatge. Quan va voler arribar, el xiquet Set Josep ja havia nascut. És més, Maria i José, al costat d'ell, ja havien emprès el camí a Egipte, fugint de les atrocitats que Herodes havia ordenat, manant matar a tots els xiquets xicotets. Igual que Melchor, Gaspar i Baltasar portaven or, encès i mirra per obsequiar al fill de Déu. El present que portava Artaban eren pedres precioses que lògicament no li va poder donar. Artaban va decidir seguir els passos de Jesús, però no el va poder trobar. Sí que és veritat que durant la seva travessia va trobar moltes persones que necessitaven la seva ajuda. Totes les pedres precioses que posseïa les va anar venent i es va tindre que atendre a la gent necessitada. La llegenda d'Artaban continua explicant el periple del rei a la recerca de Jesús, una cerca infructuosa que el va portar a recórrer els camins del desert durant 33 anys, temps en el qual va continuar ajudant tot aquell que li ho demanava, on qui trobava en dificultats, cada vegada que se trobava en algú, pues ell sempre estava ajudant-los. 33 anys després de començar el viatge, Artaban va arribar a la muntanya de Gòlgota, on havia escoltat que anaven a crucificar a un home que es deia ser fill de Déu, el Messias enviat per l'Altíssim per a salvar la humanitat dels seus pecats. Artaban només comptava amb un rubí de totes les pedres que portava. Malgrat tot, va recórrer el camí cap a Gòlgota amb l'esperança de trobar-se amb Jesús. Just quan va estar a punt d'arribar, es va creuar amb una dona que havia de ser venuda com a esclava per pagar les deutes que havia contraet el seu pare. Artaban no va poder evitar ignorar una injustícia tan gran i en aquest últim rubí va pagar la llibertat de la jove. Apesarat, Artaban es va asseure en la plaça, sense arribar a dalt de la muntanya on crucificarien a Jesús de Nazaret. Va ser en aquell moment quan l'estrip va sobrevenir. Va tremolar la terra i els cels van cruixir. Allà, abatut, Artaban va escoltar la veu de Jesús. Vais tenir gana i ens vas donar de menjar. Vais tenir set i em vas donar de beure. Vaig estar nu i ens vas vestir. Vaig estar malalt i em vas curar. Em vas fer presoner i em vas alliberar. Artaban, atònit, va preguntar en veu alta: quan vaig fer jo això? La veu de Jesús li va respondre: tot el que vas fer per als altres ho vas fer per mi. Amics oients, la història d'Artaban ressalta temes de generositat, sacrifici i la cerca del veritable significat del Nadal. Tot i que mai no va arribar a veure al xiquet Jesús, els seus actes de bondat reflecteixen l'espírit de l'amor i compassió que se celebra durant la temporada nadalenca. La llegenda convida a reflexionar sobre com les nostres accions poden impactar la vida dels altres, fins i tot si no aconseguim els nostres propis objectius. Artaban, encara que no és part de la narrativa bíblica tradicional a través de l'Evangelio de Mateo, ha esdevingut un símbol de la bondat i el sacrifici, recordant-nos que de vegades el verdader regal és ajudar als altres en la seva necessitat. quina paraula més idònia per avui que fred.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Fred. L'alternança entre el fred i la calor sempre ha existit. Per això existeixen aquestes paraules. El nostre fred prové del llatí vulgar frigidus. En llatí clàssic, esta sensació era coneguda com afrigidus. I d'aquest vocable hem extret modernament alguns cultismes com ara frígid, frigorífic o refrigeri. Però tot i que la paraula existís des de fa molt de temps, no fou fins al segle XV quan l'astrònom polonès Nicolau Copèrnic proporcionà una explicació científica de per què sentim fred o calor en certes èpoques de l'any. En primera instància, es deu al moviment de traslació del nostre planeta al voltant del Sol, seguint una òrbita elíptica. Això fa que, segons els punts del planeta en què ens trobem, els raigs del Sol ens arriben amb una intensitat variable i després està, evidentment, el desplaçament de grans masses d'aire per la superfície de la Terra. Siga com siga, abriguen-se, que encara ve més fred.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Viu el Nadal a l'Alcora. Sent l'ambient que omplis carrers, prova la millor gastronomia, troba el regal que busques i deixa't impregnar per la màgia d'aquestes festes. Pista de gel, música, cultura, comerç, esport, la genuïna Alba i una agenda repleta d'il·lusió per als més menuts. Consulta programació en l'alcora.es. Junts fem Nadal. L'Alcora viva.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Villarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Villarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Este invierno, Mode Multiópticas presenta su nueva colección de gafas y accesorios. Ven a descubrirla y llévate 2 gafas progresivas Mo de alta tecnología por solo 239 euros. Las últimas tendencias en diseño con la mejor calidad y al mejor precio. Solo en Multiópticas.
Bueno, y con cualquier emisora que se precie de que tiene el seu meteorólogo, y nosotros tenemos a Sergio Castillo. Molt bon dia.
Molt bon dia, encantado de hablar en vosaltres.
No res, estaba contando, porque yo creo que tots els xiquets d'esta província, d'este municipi, de tota la comarca, estaran mirant a través de la finestra de, ostres, a que me pervi la cabalgata, però a veure quines notícies mos dones per veure si es donem ànimos i que no siga un problema.
Doncs sembla que no, que la neu i la meteorologia no serà un problema per la cabalgada d'aquesta vesprada. És veritat que la gent que tenia ganes de neu i de nevades extenses, intenses i generalitzades a cotes baixes s'han quedat una miqueta més ganes, perquè només hem vist quallar la neu en una cota superior als 500 i 100 metres a pobles de l'interior de Castelló, però, com dèiem, poca cosa, 1-2 centímetres s'han pogut veure a Castellfort, municipis com Vilafranca, Catí, Vistabella, Benafigos, però molt lluny de ser una nevada generalitzada a cotes baixes, que és el que es preveia en els dies anteriors. Per tant, el que sí que s'espera cap a la tarda i sobretot cap a la nit és una baixada de les temperatures. Hi haurà gelades generalitzades en la província per sobre dels 200-300 metres d'altitud. No serà el cas de Vila-real, que la temperatura aquesta tarda serà 6-7 graus, i ja de cara a demà al matí sí que estarem prop d'aquests 2-3 graus i una sensació tèrmica inclús inferior. En un dia de demà, que aquesta situació de nuvolositat i el cel una mica amenaçant pluja canviarà, perquè tindrem una situació de sol i les temperatures màximes ja en la jornada de demà, dia de Reis, podran assolir els 10-12 graus, per tant, la jornada de demà serà més agradable.
Però el sol l'arribarem a veure, Sergi, en algun moment o entre avui i demà?
Sí, com deia, demà serà un dia més bé assolellat. Avui sí que s'espera que els núvols continuen sent protagonistes. No s'espera que plogui a les nostres latituds o a casa nostra. Sí que és veritat que plourà més per la zona de València, nord d'Alacant, on s'esperen nevades a cotes baixes, 300-400 metres. No serà el cas a casa nostra i, per tant, tindrem una vesprada nuvolada, però meteorològicament tranquil·la i freda.
Entonces, tots els xiquets de la comarca poden anar tranquil·lament a la, això sí, a brigaets, no?, a la cabalgata, per a veure com cada any convenen els Reis Mags, no?
Sí, totalment. S'han d'abrigar perquè no volen que ningú agafi un refredat, i més ara que han de tornar a l'escola en dos dies. Llavors, tot el bon a les cabalgates, però abrigats. Sí.
I Sergio, què ha demanat als Reis per enguany?
Salut per a tots, que és el més important, i que el nostre Vila-real Club de Futbol pugui estar en el més alt de la taula classificatòria aquesta temporada.
Bueno, jo crec que això t'ho firmarà, si no t'ho firmen els Reis, t'ho firmaré jo, Pues no res, Sergio Castillo, ha sigut un plaer que mos atengueres i donar ànims a totes les persones que pogueren estar dudant fins a l'últim moment de quin dia s'esperava, pues que animar-los a que s'apropen a la cabalgata, que cada any la Joventut Antoniana és així a Vila-real i altres associacions i col·lectius en altres municipis de les comarques i de la província de Castelló ho fan des del cor i en tota la il·lusió per a que tots els xiquets de la província puguen disfrutar d'un dia tan especial com el d'avui. Pues no res, Sergio, moltes gràcies i esperem pròximament contactar amb tu a veure si has acertat i donar-te l'enhorabona per ser un meteorólogo ejemplar.
Moltes gràcies i esperem que pugueu disfrutar tots de la cabalgada.
Bueno, vos veiem.
Adeu.
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690.
Neurovila. El Centre Neurorehabilitador de Fundació Caixa Rural Vila-real, dirigida a la població amb dany cerebral adquirit i altres patologies d'origen neurològic. T'ofereix teràpies individualitzades, taller de memòria i taller per activar la ment a través del llenguatge. Informa't en www.fundaciocaixarural.org.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Diciembre es el mes de la Navidad y también de celebrar algo extraordinario en Castellón. Hace 30 años ocurrió aquí algo que marcó un antes y un después, que llenó de color nuestras calles y que todos esperaban con ilusión. Hace 30 años abrió el primer McDonald's en Castellón y hoy ya son 8 los que dan vida, trabajo y alegría a toda la provincia. Ven a celebrarlo a tu McDonald's favorito y brinda con nosotros por muchos años más de sabor, color y buenos momentos en Castellón.
Vols trobar les millors frites i verdures este Nadal? La Menera t'ofereix selectes, exquisites i exòtiques frites i hortalisses que faran les delícies dels paladars de grans i xicotets. Frites i verdures La Menera, avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència, en plaça Colón 14 de Vila-real. La Menera els desitja bons Nadals!
Este Nadal, a Vila-real, tot té aquell sabor que només trobes a casa i que és ben bo. Eixa sensació de recórrer els carrers que coneixes i adonar-te que tot és bo i tant de casa. De trobar la màgia amb qui més estimem, on cada somriure és de casa. I sobretot, bo. Compartir moments amb la gent de casa i que sempre t'oferisquen el més bo que tenen. Perquè a Vila-real, si és de casa, bo. Bon Nadal.
Partit Popular de Vila-real.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Vila-real encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Vila-real. Te esperamos.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Святая невеста.
dia com el d'avui, que estem tots els majors, però sobretot els xiquets, esperant a aquesta cabalgata de Reis, perquè és un dia tan especial en el món infantil. I escoltant esta musiqueta en este temps, que la veritat no ha vellit molt més que estar en casa, en la camilleta, pues tenim així a Santi Cortés, que a part tot el món sap qui és, però a part la seva especialitat com a professor de valencià. Molt bon dia.
Bon dia.
Bé, contamos una miqueta, però esta música, què té d'especial que no tinga altres?
És un himne oriental sobre el Nadal i que es diu la nit fosca, perquè el dia de Nadal, la nit de Nadal, millor dit, com tots sabem, és la nit més fosca de l'any, però en el simbolisme cristià és la nit més fosca de l'any en què la llum venç, per això és el solstici, i la llum a partir d'ahí comença a vèncer, camí de l'estiu, la foscor, no? Aleshores, aquest és el simbolisme d'esta cançó tan, tan bonica, i la llum, doncs, té molta importància, no? Perquè la llum també guia els tres mags d'Orient, no? I jo crec que avui és dia de parlar d'ells, dels mags d'Orient, o dels magoi, no? com es diu en grec, i avui voldria aprofundir en la seva figura, en qui són, d'on venen, què representen. I moltes vegades la gent, doncs, diguem-ne que coneix la història completa, no? I cal distingir entre el que anomenem la crítica textual, no de criticar-se els uns als altres en una cafeteria, en un bar, sinó d'aprofundir en el text en el qual es parla dels Reis, que bàsicament és l'Evangeli de Mateu 2, de l'1 al 12.
Sí que és l'únic que quasi que és reflejat esta part de la Bíblia i refleja exclusivament als Reis, no?
Efectivament, com tots sabem, n'hi ha quatre evangelis. N'hi ha quatre evangelis, diuen els teòlegs, perquè cada evangeli estava dedicat a un grup de gent, no? En concret, el de Mateu estava dedicat a els judeocristians i el missatge més important és que Jesús és el Messies d'Israel. Marc, Lluc i Joan, doncs, estaven dedicats, Marc als pagans romanitzats, Lluc als pagans helenístics, i el de Lluc, per exemple, el més important és que la salvació és universal, no? Perquè està adreçada als pagans. Recordem, i això és molt important, que els jueus tenien una mena d'exclusivitat en el poble escollit, no? I que a partir de Jesucrist el missatge fonamental és que la salvació o el missatge de Jesús no és exclusiu dels jueus, sinó que està adreçat a tots els pobles. És per això que és important que els Reis d'Orient no siguin jueus. Els Reis d'Orient venien d'Orient precisament perquè no vivien a Israel, sinó que venien de el que expliquen els biblistes, els crítics textuals de la Bíblia, de l'est del Jordà. Ara explicarem una miqueta això que representa, perquè representa moltíssimes coses. El més important és que els tres reis eren pagans, però que seguissin la llum de l'estrella i que, per tant, seguint la llum, doncs van a Nostre Senyor. I que, per tant, el missatge de Jesús és universal, no és exclusiu dels jueus. Una de les coses que més ha portat a parlar, no, és si eren reis o no eren reis, perquè l'Evangeli no diu que siguen reis, diu que eren magoi. I magoi, doncs se sol traduir com a mags, però en realitat, quan tu busques un diccionari de grec, és molt més que mags, no? És savis, és astròlegs, perquè l'astronomia no era una ciència... Doncs a partir de les estrelles, no, ells interpretaven la realitat, la religió i coses així, no? I, doncs, bàsicament, estan dins del que anomenarien l'horitzó irànic, ara que Iran està tan de moda, que hi estan les notícies, i el que algun dels biblistes es posen, que vaig a citar-los una miqueta perquè la gent veja que té fonament, no?, el que diem. Els teòlegs i historiadors que sostenen les hipòtesis que ara exposarem són, per exemple, en Raymond Brown, que escriu El naixement del Messies. És un teòleg catòlic molt important. Un altre teòleg molt, molt important, poc conegut, però poc conegut en la seva faceta de teòleg i de biblista és Josep Ratzinger, que va escriure un llibre, el Papa Benet XVI, que s'anomenava Jesús de Nazaret, la infància o les narracions de la infància. I ell ahir també parla dels Reis Mags i diuen que pertanyien a la saviesa religiosa de Pèrsia o Babilònia. També Gesa Vermes, que és un historiador jueu, este no és catòlic, és jueu, del cristianisme primitiu, és a dir, des del judaïsme fa història del cristianisme. La gran especialista en este text és Mary Boyce, i esta especialista és molt important, pel que anem a dir ara, perquè ella és especialista en zoroastrisme. I què és el zoroastrisme? Que ahir ja vaig entrar en matèria, no? El zoroastrisme és una religió que es practicava bàsicament a Pèrsia i que, segons la major part d'aquests autors que estem citant, seria la religió dels tres mags d'Orient. Esta religió, doncs, és molt important perquè és una religió també monoteïsta. És una religió també que creu en la dualitat entre el bé i el mal, n'hi ha àngels i n'hi ha dimonis, n'hi ha un messies que esperaran, no? I el fundador de la religió del zoroastrisme, que encara es practica avui en dia, encara en parts d'Iran i sobretot d'Índia, és Zaratustra. Alguns coneixeran el llibre de Nietzsche, del segle XIX, que es diu Així va parlar Zaratustra, que vaig posar Nietzsche, que és un llibre adreçat a tots i a ningú. Això és el que diu ell. I fa este joc, no?, també de l'origen d'este paganisme i del cristianisme. El que diuen els teòlegs catòlics, sobretot, per què van uns reis pagans, zoroastristes, a venerar a Jesús? Doncs el que sempre ha dit la teologia catòlica és que totes les religions precristianes tenien revelació divina, és a dir, que tenien part del missatge que després es revelaria amb el naixement de Nostre Senyor, però era un missatge imperfecte. I l'única manera de que la revelació siga completa és precisament adorar a Jesús. Seria el que s'anomenava, o alguns cristians, algunes sectes cristianes anomenaven la gnosis. La gnosis, que és el coneixement. El coneixement és la revelació. Aleshores, què fan els zoroastristes? Segons això, ells estaven buscant la veritat, buscant la completesa de la seva mateixa religió, que ja tenia molts elements que es compartien a la revelació completa, però una revelació incompleta, no? És molt curiós perquè podria fer moltíssimes preguntes, com per exemple, què parlaven els mags d'Orient? Perquè mags d'Orient, per als jueus, què eren? Doncs era Babilònia, era Mesopotàmia, era Caldea, vull dir, era, com dic, tot el que estava a l'est del Jordà. Però probablement la llengua franca que es parlava amb tota aquesta àrea de l'actual Iran era precisament la llengua de Jesús, que era l'arameu, que és la que utilitzaven com a llengua franca. Podria ser també, però quasi ningú, diguem-ne, ho afirma, que parlaren grec, perquè en el món helenístic era com una espècie de l'anglès de l'època, i hebreu seria més dubtós, perquè l'hebreu ja era una llengua sagrada, ja ningú la parlava, era una llengua de les escriptures antigues, que s'havia deixat de parlar per coses de la història del regne d'Israel, i una altra llengua que probablement coneixien era l'avèstic. I què era l'avèstic? L'avèstic era com l'hebreu. L'avèstic és la llengua de la Vesta. I la Vesta que era? Les escritures sagrades del zoroastrisme. En les quals es parlava molt d'astrologia. En les quals es parlava molt, per tant, d'estrelles i del significat, no? Per tant, el que afirmen altres especialistes que no he citat, com Edwin Yamauki, que és el gran especialista en les religions del Pròxim Orient, ell el que diu és que no és que el zoroastrisme anuncie literalment la revelació, la gnosis, és a dir, a Jesús, sinó que la teologia ens porta a que les semblances de les dues religions doncs, anaren portant a la revelació imperfecta, que amb Jesús és perfecta, no? L'evolució de mags a reis és molt senzilla, és posterior, és dels pares de l'Església, es consolida sobretot a partir del segle IV, VI, i està basada en l'Antic Testament, perquè evidentment, els textos sagrats fins al moment del naixement de Jesús, com tots sabem, són el que els cristians ara coneixen com l'Antic Testament, que era l'única Bíblia hebrea, l'única Bíblia dels jueus, i ahir n'hi havia dos llibres, el Isaïes 60 i Salm 72, que diuen que quan nasquera el Messies, quan nasquera el Salvador del poble d'Israel, els reis de la terra l'adorarien. En aquest sentit, el que diuen aquests especialistes que he citat és que realment, encara que no posi la Bíblia més que Magoi, que eren mags, probablement eren reis, perquè els sacerdots zoroastristes, especialistes, diguem-ne, intel·lectuals, normalment també tenien poder, no, probablement no era el poder sobretot d'un regne, però sí sobre un territori. I per tant, segons les teories d'estos teòlegs, és evident que a banda de Max probablement eren també reis. Vull dir, perquè ho avala també la tradició del zoroastrisme en aquelles terres i el que solien assumir els savis perses com a mags zoroastrians, el seu poder també temporal, no? Aleshores, sí que és veritat que molt probablement eren reis. Després hi ha tres elements molt importants, que així a la cavalcada, que recordem que és la segona més antiga, i després parlarem d'això, de Vila-real, sempre diuen que són l'or, l'encens i la mirra. Nosaltres en la cavalcada doncs, moltes vegades estem centrats i fem bé en els xiquets, en la seva il·lusió i tot això, i no ens centrem en aquests símbols. No? El primer és l'or. L'or és el símbol de reialesa, de poder, que és el primer regal que li fan, no? Melcior. Que per cert, Melcior, algú m'ha preguntat que per què és Melcior en valencià i no Melchor. El valencià normalment el que fa és transcriure, té unes regles de transcripció literal de la llengua persa, d'acord? I probablement és més fidel a la pronunciació original de la llengua persa i en canvi el castellà doncs, el que replega és la seva tradició fonètica de segles. Per això la diferència entre Melcior i Melchor en castellà. L'or apareix en la Ilíada d'Homer com a símbol de la reialesa, per tant, no és una cosa rara. Recordem que l'Antic Testament s'escriu en hebreu, que és una llengua semítica, d'acord? Però el Nou Testament s'escriu en grec, que era la llengua franca en aquell moment, sobretot en tot el territori al voltant de el que després va ser l'Imperi Romà Oriental, no? Després tenim l'encens. L'encens ja pertany també a la pràctica religiosa grega i apareix en els himnes homèrics i, per tant, l'encens, evidentment, representa la divinitat perquè quan cremem l'encens, que és una resina d'un arbre que la fiquem sobre un carbó, aquest fum que és aromàtic, però a més puja al cel, no? Aleshores és com l'esperit, l'ànima, i en el cas de Jesús és la divinitat. La mirra, que tots sabem també és una resina d'un arbre que s'utilitzava per embalsamar els morts, perquè els morts feien mala olor, perquè es tenien, no és com avui, que els dos dies estan soterrats ja els morts, sinó que es tenien dies en casa i aleshores s'havien d'aromatitzar per evitar aquesta mala olor a podrit. Per tant, la mirra simbolitza, evidentment, la humanitat, el cos, la mort... I apareix també en la tradició de la literatura clàssica grega a històries com Heròdot, i apareixen ritus funeraris, de metamorfosi, de preservació del cos humà, etc. El punt clau així és que el que sí que es fa en l'Evangeli de Mateu, i sí que és únic en l'Evangeli de Mateu, és juntar aquests tres símbols, perquè aquests tres símbols apareixen separats en la tradició literària grega, però diguem-ne que la diferència en l'Evangeli de Mateu és que els unís en tres regals a Nostre Senyor, a Jesús. I és la diferència, diguem-ne, la tradició. No n'hi ha cap, diguem-ne, no trobem en cap lloc on es junten aquests tres símbols, però sí que els trobem, com he dit, per separat, no? El zoroastrisme, una de les coses curioses que té també és parlant de l'encens, és precisament el foc sagrat. De fet, crec que un dels seus rituals és mantindre un foc encès, que diuen que està encès des dels temps de Zaratustra, que crec que va viure al voltant del segle VI abans de Crist. Un altre símbol que acompanya moltíssim també als Reis d'Orient és evidentment l'estrela, l'estrela d'Orient, en la qual podem aprofundir també moltíssim, perquè l'estrela fa tres viatges. Un és el que fa des de l'Orient fins a Jerusalem, i això seria el, diguem-ne, el primer viatge. Després fa, a Jerusalem s'atura, ahir van els reis mags a parlar amb Herodes i li pregunten per Nostre Senyor, i aleshores aquesta estrela fa un altre viatge cap al sud, cap a Belém, o cap al nord, ara no recorde, i aleshores aquest segon viatge és cap a Belém, d'acord? I és en línia recta, perquè ahir sí que hi ha hagut alguns dubtes, no?, sobre, diguem-ne, la veracitat de literal del viatge de l'estrela, no? I després l'estrela, evidentment, marxa després de Belém. És a dir, fa aquests tres punts, aquests tres viatges. L'estrela de Belén, fins i tot Santo Tomàs d'Aquino, que és el gran pare de la teologia catòlica, parla de que podria ser un símbol. Ara parlarem, no?, perquè les propietats d'aquesta estrela, sobretot la de viatjar en línia recta, de, crec que és de nord a sud, aquesta no és la que fa una estrela normalment, no? Sí que podria ser una miqueta més plausible la que, perquè la Terra, si agafem l'eix des del nord, doncs gira al contrari de les agulles del rellotge, no? Aleshores sí que és veritat que l'estrela sí que podria haver viatjat de l'est a l'oest, que seria el primer viatge, d'acord? Però després des de Jerusalem viatja en línia recta, i per tant això des del punt de vista del coneixement, entre cometes, seria impossible, a no ser que ho entenguem merament com un miracle, no? Però el que diu el mateix Sant Tomàs d'Aquino és que l'estrela, què és? L'estrela és la llum. I què estan buscant els tres reis mags d'Orient? La llum en la foscor, novament, no? Ahir també una altra pregunta que ens podem fer és on diu que els reis d'Orient siguen tres? Doncs els textos bíblics normalment no ho diuen literalment. El que sí que diuen és que n'hi havia tres regals, i d'ahir que la tradició catòlica siga a interpretar que com n'hi havia tres regals, or, encens i mirra, doncs n'hi havia tres reis. Sempre dic el mateix, heu d'agafar la vostra mà i teniu un dit gros que només té dos falanges. Eix és el que els antics utilitzaven per a comptar. Per què els ous es compten en dotzenes? Perquè es comptaven els dits, i els quatre dits que n'hi ha, que sí que tenen tres falanges, si els comptes, cada un té tres falanges i en total són 12 falanges, d'acord? Per això comptem els ous en 12. Però en la tradició bíblica, bàsicament el que simbolitza el nombre 12, el número 12, és la plenitud, quan una cosa està completa, està feta bé, està ben feta. Això és el número 12, no? Però és curiós perquè hi ha altres tradicions cristianes també, com la de els armenis, on els reis en veritat eren 12 i no 3, és a dir, que amplien la llista de reis. En moltes vegades a Vila-real doncs els veiem i pensem doncs en el nombre, no? Melkon, estic dient en la tradició armènia. Els armenis tenen un, diguem-ne, una espècie de text apòcrif. Ese text apòcrif s'anomena l'Evangeli Armeni de la Infància, i parla de la infància de Jesús. Va ser escrit més o menys entre meitat segle VI i principis del segle VII, i ahí apareixen estos 12 reis d'Orient, que ara citarem, i si vols també podem llegir el text armeni. Anem a llegir-lo. Diu, el text armeni de la infància de Jesús. Diu, en aquells dies, un rei vingut, traduït de l'armeni al valencià, per als oients. En aquells dies, un rei vingut de l'Orient, savis en les estrelles i coneixedors dels misteris del cel, veieren aparèixer un estel nou i meravellós, més resplendent que tots els altres. I comprengueren que havia nascut el rei dels reis i senyor de totes les nacions. Aleshores, es reuniren 12 reis, cadascun en el seu seguici, i es digueren els uns als altres. Anem a adorar aquell que ha nascut, perquè ell és el fill de Déu i la llum del món. I prengueren presents dignes de la seva majestat, or com a rei, encens com a Déu i mirra com a aquell que havia de patir per la humanitat. Les teles precedien el camí i els guiava amb llum suau fins que van arribar a Belén, a la casa on era l'infant amb Maria, sa mare. En vore'l es postraren tots a terra, el van adorar amb gran temor i alegria i van oferir els regals que havien portat des dels seus regnes. I després que hagueren complit amb l'adoració, un àngel del Senyor els va advertir en somnis que no tornaren a Herodes i així que retornaren a la seua terra per un altre camí glorificant a Déu. Evidentment, va ser un àngel, no? Això també ho diuen els textos bíblics, el que se'ls va aparèixer i els va dir no torneu a Herodes, perquè Herodes els havia dit aneu, busqueu i digueu-me després on està per anar a adorar-lo, quan el que volia veritablement era matar-lo. D'ahir que celebrem el dia 28 el dia dels innocents, no? Els significats dels reis es podem traure també de la llengua persa. El primer, Melcior, significa el rei sobirà. El segon, Gaspar, també ve de l'iranià i vol dir el custodi del tresor. El tercer, Baltasar, vol dir que Déu protegisca al rei. Després els altres, que citen els armenis. Els armenis també, cal explicar-ho, són molt importants perquè és l'església cristiana més antiga. El primer regne que es converteix al cristianisme de la història és el regne d'Armènia. I per això ells, que també creuen en la tradició, igual que els catòlics, els protestants no, els protestants creuen només en la Bíblia, ja sabeu tota aquesta història, però els armenis sí, aleshores moltes coses es basen en la seva tradició oral o tradició paral·lela a la Bíblia, diguem, no? Tenen també Dishon, que és el quart, que és el fort, Adar, que vol dir foc, Parsan, que vol dir el pur, el sant, Sanah, que vol dir el prudent. Estos 12 noms, un dels quals, un dels reis, per cert, s'anomenava Bagdad, que suposo que vos sona una miqueta a Iran, sí. No? Que és el número 12, i que significa el donat per Déu, el que ha enviat Déu. I això, el que sí que ens mostra d'alguna manera és que des dels primers segles estava clar l'origen persa dels tres, segons la nostra tradició, dels tres reis d'Orient. Les diferents esglésies cristianes, l'església llatina, la romana, la nostra, tres max. Aquesta tradició es fixa entre el segle IV i el segle V. La bizantina, és a dir, la del regne romà o l'església romana d'Orient, és a dir, Bizanci, també són tres. Síria també té, perquè hem de tenir en compte que les diferents rames, litúrgies, tradicions, tenen també diferències en matisos, i els siríacs també creuen en que són 12 reis. Els armenis, ja ho he dit, evidentment, també creuen que són 12 reis. L'església d'Etiopia, curiosa, també on les haja, perquè té també una segona llengua sagrada, que és el copte, igual que per als catòlics romans és el llatí, també en aquesta tradició són 12. Ara bé, el 12 s'ha de dir, i això han dit els teòlegs, no vol ser un número literal, sinó que vol ser un número que represente, que siga una icona, i el 12 és la plenitud, i el 3 d'alguna manera també és la plenitud, perquè 3 és la Trinitat, i 3 és moltes coses al llarg del cristianisme. En tres direccions va l'estrella de Belén, etcètera, etcètera, no? El zoroastrisme, com hem dit, recordem, la Vesta, és la seva escritura sagrada, que parla del dualisme moral, també parla de l'escatologia. I té moltes semblances amb el cristianisme. Per a ell, Satanàs s'anomenava Angra Manju. Encara que el dualisme del zoroastrisme és més exagerat que el que té el cristianisme, perquè en el cristianisme Satanàs està sotmès a Déu, també. Però en el zoroastrisme n'hi ha un dualisme que és quasi entre iguals, entre el mal i el bé, no? Una dels objectius del zoroastrisme és la purificació final del món pel foc. Havíem parlat abans que el foc era important en el simbolisme del zoroastrisme. I en l'apocalipsi cristià, doncs el que n'hi ha és un nou cel i una nova terra, i per tant una purificació de la mateixa manera que el zoroastrisme, no? Després, més coses. Una cosa que crec que és importantíssima és per què celebrem ara els Reis, el 6 de gener, i no el celebrem un altre dia. Jo no sé si s'havia fixat la gent, Però des del 25 de desembre fins al 6 de gener, quants dies n'hi ha? El número que representa la completesa, quin és? Novament, agafem els dits i del 25 al 6 n'hi ha 12 dies.
12 dies.
I 12 dies no és una casualitat, vull dir, no és perquè sí, sinó perquè el 12 simbolitza alguna cosa, simbolitza la plenitud. Però també és veritat que en algunes esglésies, com l'Armènia, que hem dit que era la més antiga, o el regne d'Armènia, és el primer que es va declarar cristià en la història, el naixement de Crist no és, no se celebra el dia 25, sinó el dia 6. I celebrar el naixement de Crist el dia 6 és una tradició cristiana antiquíssima que encara algunes esglésies antigues, cristianes, orientals, continuen practicant. Realment és al voltant del segle 3-4 quan l'Església de Roma fixa el dia 25 com el dia del natalici de Crist, probablement intentant que coincidira en els 12 dies que he dit anteriors a l'Epifania, que Epifania, igual coneixem alguna persona que es diu així, Epifani o Epifani, a banda de Barrio Sésamo, que hi ha en Epiblas, que d'ahir venia Epiblas, Epifania vol dir la manifestació de Déu. Perquè una cosa és que nasca i en el ritual jueu d'impuresa, quan una dona paria, que tot era impur i totes aquestes coses, doncs no el podien veure, imagina, directament, sinó que el veuen uns dies després. També és el fill de Déu, per tant, tot això de la impuresa dels, no recordo, són 3 mesos per a els xics i 6 per a les xiques, doncs no, suposa que no li afectaria. Per tant, són 12 dies, simplement, quan es manifesta, perquè Epifania vol dir manifestació de Déu. Aleshores, quan el veuen, és a dir, quan el visiten els reis, i que, per tant, també, ahir hi ha un simbolisme també molt curiós, que és el fet que passen per Jerusalem primer, on estan també els màxims sacerdots del judaïsme, que precisament rebutgen a Jesucrist, però després van a Betlem, que vol dir la casa de Déu i totes aquestes coses, i en canvi el que els jueus havien rebutjat, els pagans sí que ho reconeixen. D'alguna manera, simbolitzant ahir, Mateu, la universalitat del cristianisme, és a dir, este missatge ja no és només per a un poble escollit, sinó que és per a absolutament tot el món, no? Aleshores, una cosa que vaig explicar, potser no ho vaig explicar del tot bé, però que sí queda clar, quan els reis arriben, segons l'Evangeli de Mateu, no arriben a un pessebre. El pessebre, literalment, és on mengen els animals. No arriben a una cova, tal qual entenem nosaltres això, diguem-ne el naixement o el que representen en els belens, sinó que el text ahir sí que diu que arriben a una casa. Ahir diu clarament que arriben a una casa i utilitza la paraula casa grega. Havíem dit en programes anteriors que la paraula que utilitza catàlima per a dir que Josep no trobava una catàlima no volia dir casa i tampoc volia dir hostal, sinó que era simplement una habitació de la casa que solia reservar-se precisament per als convidats, i que probablement Josep no era un home que no havia pensat que la seva dona estava a punt de parir, sinó que el lloc on no tenien no tenien puesto, no n'hi havia lloc, era ni l'habitació de la casa, i per tant passen a la part baixa de la casa, que sí que és veritat que de vegades ahir es posaven els animals, però que estaven en una casa i que estava tot previst, i que els reis adoren a Jesús en una casa probablement molt humil, però una casa com podien ser les de Belém. Tinguem en compte que Sant Josep, segons narren els evangelis, era de Belén, per tant, tenia família ahir. Vull dir, tu tens un familiar que la seva dona està a punt de tindre un xiquet i el dices que tinga un xiquet en una cova, doncs probablement no, no? Però ahir sí, quan van els reis a adorar, doncs sí que diu clarament que va a una casa, no? Més coses que hem dit, no? El per què fixa Roma el dia 25 també s'ha volgut relacionar amb tradicions paganes de Roma, de la tradició precristiana. Probablement sí que té relació amb això, perquè realment el naixement de Jesús com a tal no se sap quin dia va ser.
És que això va ser el concili, no?, de Nicea, 324 anys després, el que va ficar la fecha del 25 de desembre.
Correcte. I ho fan per a expressar un missatge, i el missatge, o molts missatges, és que la llum ha vençut, com sentíem en l'himne del principi, a la foscor, no? També coses curioses, no? Quan van circuncidar a Jesús, perquè a Jesús el van circuncidar perquè era jueu. Doncs, segons la tradició jueva, hauria d'haver sigut el dia 8è després del naixement, per tant seria al voltant del dia 2, 3 després del dia 25, 8 dies després del dia 25, no? Perdó, el dia 1, que a banda és quan celebrem també Sant Manel i felicitem els Manels, que l'altre dia em preguntaven, però Jesús tenia dos noms o tenia un, era Manel o era Jesús? Anem a veure, Manel no era el nom de Jesús. Manel era un títol, com Jesús era l'omnipotent, el fill de Déu, doncs Manel què vol dir? Déu amb nosaltres. Aleshores no és el nom com a tal, el nom de Jesús és Yeshua en hebreu, però Manel és un dels títols que té com a fill de Déu, no? Més coses, evidentment, després, fixeu-vos si era previsor Sant Josep i si mirava per la seva dona, doncs que una prova és que va fugir a Egipte precisament per a protegir el xiquet. Vull dir, era un pare, per tant, molt responsable. L'altre dia també em preguntaven què fa un gall ahir al Belén, si això apareix a l'Evangeli. A l'Evangeli no apareix el gall, però evidentment el gall sí que apareix en la tradició popular i li anomenem també la missa del gall, i no sense raó. Què és un gall? Jo moltes vegades a l'estiu me n'anava al poble de la meva àvia, que és un poble menut de muntanya, i ahir a primera hora del matí, abans que isca el sol, ja comença a cantar el gall. Quan canta el gall? El gall canta quan s'aproxima la llum, quan va començar el dia. Per tant, què simbolitza el gall? El gall simbolitza que la llum, novament, ha vençut sobre la foscor. I per això es posa en el naixement, perquè el gall constantment anuncia això, la llum sobre la foscor. Sí que apareix en el relat evangèlic després de les negacions de Pere. Abans que canta el gall m'hauràs negat 3 vegades. I després de negar-lo, canta el gall per què? Perquè aleshores veu el que ha fet, la llum sobre la foscor. Se n'adona, es penedís del que el que ha fet no està bé, i aleshores és quan canta el gall, que també apareix en la nostra tradició popular, i també anomenem així a la missa del gall, que la tradició litúrgica antiga sí que es feia a trenc d'alba, és a dir, quan, de matinada, quan començava el dia. Després ja per raons pràctiques el catolicisme ho ha anat traslladant, no? Més coses, el bou i l'ase, que ja sabeu que apareix també a Isaïes, també apareix en els profetes antics, no apareix en el Nou Testament, i diu, el bou coneix el seu amo i l'ase el pessebre del seu senyor, Israel no en coneix, el meu poble no entén. Això ho diu Isaïes 1:3. Ahí apareix també el pessebre. El pessebre ja ha dit que és on menjaven els animals, que és el lloc on van trobar per a posar a Nostre Senyor per l'estança de la casa en el que estaven. Una cosa curiosa, i no sé si coneixeu a Johannes Kepler, que Johannes Kepler, segles després de Santo Tomàs d'Aquino, sí que afirma que l'estrella de Belén podia tindre alguna explicació astrològica. Ell, una de les explicacions, Johannes Kepler era cristià, és un dels físics moderns més importants, i era cristià luterà, un luteranisme peculiar el seu, però ell diu que una de les explicacions que diu és que ell fent càlculs astrològics, diu que la constel·lació de Peixos en el al voltant de l'any 5 abans de Crist, 5-6, Júpiter, Saturn i Mart es van alinear i que probablement, diguem-ne, en la l'omnisciència de Déu va preveure que aquests tres astres s'alinearien, i d'ahir que es vesquera aquesta llum que Sant Tomàs d'Aquino en la Suma Teològica sembla voler dir, no, que és com un símbol de la llum, però després Matthias Kepler intenta donar una explicació entre cometes una miqueta més científica. Fixeu-vos, el viatge de l'estrella és d'Orient a Jerusalem i de Jerusalem a Belém. que per a confirmar el que ho he dit al principi, Belém està al sud de Jerusalem, a uns 9 quilòmetres, d'acord? I aleshores el segon viatge, el de Jerusalem a Belém, és el que des del punt de vista una miqueta més científic doncs tindria, com hem dit, difícils encaix, a no ser que fora un miracle. La Terra rota d'oest a est, el moviment aparent dels astres, per tant, és de l'est a l'oest, que això sí que quadra en el viatge dels reis, els mags van d'Orient a Jerusalem, de l'est a l'oest, però després va del nord al sud, que astronòmicament seria impossible, com he dit, a no ser que siga un miracle. I tota aquesta tesi profunda sobre els reis, doncs espero que els hagi servit als oients per a conèixer una miqueta més la figura dels reis mags d'Orient, o dels mags d'Orient, si citem literalment els Magoi en el text bíblic, i espero que els hagi agradat.
I afegint una miqueta a la teua tesis, que des de luego és molt completa, jo ficaria la escenografia. Antes de l'edat mitja, així a lo que és la part latina, ficaven els tres reis mags. El Melchor era el més major, Gaspar era el jove i Baltasar era el més jove. O sigui, anava en diferents escales de l'edat de la persona, i tots eren blancs. I a raïs de conèixer nous continents, l'Àfrica, l'Amèrica Latina, ja discutés, ja se van anar modificant i ja van voler donar-li rasgos racials a cada un, que és el que se manté avui en dia.
Clar, el primer és Orient, el segon és Europa i el tercer Àfrica, però realment el que es volia simbolitzar ahir és tots els pobles de la Terra. Evidentment, Amèrica encara no s'havia descobert.
Correcte.
I aleshores el missatge teològic que es volia donar ahir bàsicament és que tots els pobles de la Terra, encara que els jueus els hagueren rebutjat, anaven a adorar l'autèntic Messies, que segons la tradició cristiana és Yeshua, no? I això és el que celebrem un dia. No sé si tens algun moment o tanquem ja, perquè jo m'enrotllo molt i no sé quant de temps tenim.
Va, te donem un últim minut, va, compte. Sí, sí.
Jo havia pensat l'Evangeli segons Mateu, ai, que ara l'he perdut, allà, tenia
Mateu, sí. Mateu 10, crec que és, no? T'ho dic en seguida.
Sí, Mateu 2.
El segon capítol, verso de 1 al 12.
Anem a llegir un trosset en llatí, no sé si vos agrada el llatí, un trosset d'este text, i fem un apunt cultural. Jo crec que molta gent... Este és el text que molts dels nostres avantpassats del catolicisme romà sentirien en un dia com avui, fa un segle, no? El grec el dice per a uns altres. Cum autem natus esse Jesus in Belegem Judae, indievus Herodis regis exe magi ab oriente venerum, hiero soliman quentes ubi est qui natus est rex Judaerum, vidimus enim stella meius in oriente et venimus adorare eum. Audiens autem Herodes rex turbatus est et omnis hiero solima cum lino. Et congregas omnes principes arde sacerdotum et escribas populi, esquistitabatur apeis ubi Christus nasceretur, atili dixerum eit, in Belegem judicae, sic enim scriptum es per profeta. No seguís caixila en que ve, us acabé de llegir tot el capítol de Mateus.
Què faria la ciutadania de que escolta esta emissora sense la culturització que mos dones tu, Santi? És començant l'any ja, parlant llatí, que molts diuen que és una llengua morta, però és gent com tu i altres estudiosos com tu que encara està viva entre nosaltres. Com viva està la tradició dels reis, en la qual avui esperem que a través dels teus comentaris i el teu estudi sàpien una miqueta més dels nostres antepassats. Cada un valorarà si és real, si és no, però ahí estan i que nosaltres des de la tradició seguim conservant-les.
És totalment real perquè té una tradició tan antiquíssima i que s'ha mantingut durant tants segles que el que sobretot és real és la il·lusió que mai pot desaparèixer de mantindre aquestes tradicions i aquests arrels sempre vius.
Pues moltes gràcies, Santi Cortés, i espere veure d'ací, acabem de començar l'any, però bueno, espere d'ací veure cada dos per tres, que estem encantats en les teves històries, que tu saps que jo sóc el fan número 1 teu.
Gràcies per convidar-me.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Son días de regalar y regalarse. Son días de Navidad. En Óptica Villarreal tenemos las mejores marcas y diseños en gafas de sol y graduadas. Regalos que unen y alegran la mirada de la Navidad. Estas Navidades, regala Óptica Villarreal. Doctor Font 17. Bon Nadal.
Tens un xiquet o xiqueta amb necessitats educatives especials? Coneix el projecte Xicaes de Fundació Caixa Rural Villarreal. T'ofereix teràpies individualitzades, atenció familiar, acompanyament a les famílies en la introducció del comunicador, respirs familiars, dansa i acompanyament aquàtic. Més informació en fundacióCaixaRural.org. 43 famílies ja confien en nosaltres.
Viu el Nadal a l'Alcora. Sent l'ambient que omplis carrers. Prova la millor gastronomia, troba el regal que busques i deixa't impregnar per la màgia d'aquestes festes. Pista de gel, música, cultura, comerç, esport, la genuïna Albà i una agenda repleta d'il·lusió per als més menuts. Consulta programació en l'alcora.es. Junts fem Nadal. L'Alcora viva.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
Renueva tus ventanas en Big Mat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar.
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
I avui me permetireu que, recuperant el nostre arxiu, un tema que vam parlar Susana i jo ja farà uns quants anys, sobre un dia tan especial com el Dia dels Reis. Espero que vos agrade.
Y ahora lo prometido es deuda, Luis Cabedo, él es la persona que administra la página de Facebook de Amics del Crist del Calvari. Muy buen día.
Muy buen día, Susana.
Yo aconsellaría que miraren la pedrocha com va vestida, la pedrocha particular que posa Luis Cabedo en la seva página de Facebook, que se riuran un bon rato. Pero hoy hablamos de esa primera cabalgata de Villarreal.
Sí, vinga, parlàvem de la primera vegada que es va fer la cabalgata hacia Villarreal, que n'hi ha que dir que és la primera de la província de Castelló. O sea, té la seva història, que d'ací 4 o 5 anys farà un segle ja.
Ojo,
Que està instaurada. Però el Reis Max n'hi ha que contar el seu origen, perquè és una història que el seu origen existís del Reis Max, la dona a conèixer la Bíblia gràcies a l'Evangeli de Mateo, el qual nombra els mags en el seu evangeli sense especificar el seu nom, ni quants n'eren, ni datos concrets sobre ells, o sigui, una manera d'aquella manera. Mateo, pues, mos contava que venien tots d'Orient i que anaven buscant el rei dels judíos, que havia nascut a Jerusalem guiat per una estrella. I com tots sabem, l'estrella al final es va portar fins a Jesús, que va néixer a Belén, al que li van presentar tres ofrenes, com tots també sabem, l'or, l'incienso i la mirra. En el any 200 després de Crist, el gran erudit i teòlogo cristià Orígenes d'Alejandria, que este pogueren dir que era el community manager del cristianisme de l'època, pues este ja mos va catalogar, de fet, la Iglesia el catalogaven com el genio más grande que la Iglesia primitiva haya producido. O sigui, aquest home, el cap d'ell no parava pa millorar la imatge, no? I va ser ell que va proposar per primera vegada que els Reis Mags foren tres, simplement per el motiu de que van ser tres les ofrenes que li van fer al Niño Jesús, com eren l'or, l'incienso i la mirra. Ja en el segle VI, després de Crist, va aparèixer la primera vegada els noms actuals dels Reis Mags com els coneixem avui en dia, i això és gràcies a l'historiador Agnello, que en la seva obra titulada Pontificalis Ecclesiae Revenatis, en ese nom, ja, en esa llibre ja mos va ficar el nom de Melchor, Gaspar i Baltasar, que per cert, els tres reis en aquella època eren blancs. I a més, cada un representaven les diferents edats de les persones. Melchor era el més vellet, Gaspar era de l'edat mitjana i Baltasar el més jove. Segles després, ja se van començar a representar els Reis Mags com ho coneixem avui en dia, amb les tres races que ja se coneixien entonces la gent quan vivien en l'edat mitja. En l'edat mitja, pues, al món hi havia tres races. De tal forma que el rei Baltasar representava els africans, el rei Melchor encarnava els europeus i Gaspar els asiàtics.
Sí, sí.
Este passatge bíblic va ser inspiració per a l'origen de les cabalgates de reisos que coneixem a tota Espanya avui en dia. I la primera ciutat o municipi d'Espanya que té el mèrit i l'honor de ser la primera, pues la tenim que trobar en Alcoi, en Alacant, que va ser la primera ciutat d'Espanya en celebrar una cabalgata de reis, que va ser l'any 1885. Les cròniques de l'època mostren que va ser un poc diferent a les cabalgates a les que estem acostumats a veure si a Villarreal, pues ja que els reis ho recorrien els carrers de la ciutat pujats a camello. Aleshores, a l'acabar el recorregut, pues, celebraven un espectacular pirotècnic, no? En traques, coets i de tot. En la primera cabalgada d'Alcoi, el recorregut d'aquell any va ser el que inaugurava la comitiva, un que anava disfressat d'estrella, i els reis, pues, anaven darrere, emulant el mateix relato evangèlic de Mateu a la Bíblia. Aleshores, en el final del recorregut d'aquella cabalgata hi havia instal·lat un belén en un lloc en el qual els monarques baixaven del camell i se postraven davant del Niño Jesús, on li mostraven els seus respectes. Dos anys més tard d'esta primera cabalgata ja se van introduir novetats, Pues fent que arribava un telegrama a la ciutat d'Alcoi. I era un fet que se feia públic el dia anterior a la cabalgata anunciant als xiquets la imminent arribada de les seues majestats. També va arraigar en estos anys la figura dels pajes, jovens servidors de reisos que, en les cares pintades de negre, com si fora de raça africana, s'encaramaen als balcons de les cases per mig d'unes escales de madera i ahir entregaen els xiquets els regals que portaven els reisos. Pues això va agarrar tanta notorietat que esta tradició va anar expandint-se per tot el país, per tota Espanya. I Barcelona té l'honor de ser la primera gran ciutat en realitzar la cabalgata de reisos. Ja, pues, després, altres grans ciutats pues, ja van començar també a fer aquestes cabalgates. I la primera que ens trobem és Granada, a l'any 1912, que per iniciativa del Centre Artístic de la ciutat i un grup d'intel·lectuals van organitzar una cabalgata en l'objectiu de recaudar joguets i entregar-los als xiquets més desfavorits. A Sevilla, la cabalgata va tindre com a primera vegada a l'any 1918, però esta n'hi ha que mencionar un fet, que és que la Iglesia Catòlica no veia amb bons ulls la celebració, pues la considerava com un acte irreverent. La capital d'Espanya, per cert, Madrid, a l'any 1915, el col·lectiu del Centro Hijos de Madrid van organitzar la cabalgata i va tenir un gran èxit, el qual els Reis Mags i tot el seguit anaven recorrent la ciutat per els principals carrers de la capital en camello. O sigui, tota donaria por ahí, el que anava replegant després, tant de camello. Les primeres referències ja, això en plan local, tenim que anar a les primeres referències que tenim de la cabalgata de Reis de Villarreal, la qual, com ha dit antes, és la més antiga i solidària que se celebra a la diòcesi de Castelló, n'hi ha que remuntar-se a l'any 1928, i això ja fa 43 anys de diferència a la d'Alcoi, o sigui, des de la d'Alcoi, que és la que se considera la primera, hasta la de Villarreal han tingut que passar 43 anys, hasta que va haver una persona que va dir, oi, això...
Per què no ho organitzem així?
Molt bé. I esta persona en concret va ser una iniciativa d'Eduardo Roses, que va portar la tradició d'Alcoi amb la finalitat de recaudar fons per ajudar al més necessitat. Jo, a veure, la informació d'este senyor, Eduardo Roses, ho troba en la diòcesi de Castelló com a tal, com a nom. No sabe, jo no sabia ni qui era ni tal. I a raïs de buscar articles i tal, me trobo un article en el qual parla de son pare. I son pare era un home que a finals del segle XIX, procedent d'Albaida, un poble de València, se va traslladar ací a Villarreal, junt a la seva nòvia, entonces, que li dien Luzgarda, i se van casar ací i van muntar una fàbrica de ciris. O sea, i el ciris, com tots sabem, pues, està molt relacionat amb el món religiós i tal, pues, tenia contacte en totes les esglésies. I ací en el matrimoni pues, va tindre tres fills, que eren Eduardo, que era el major, Teresa i Vicente Roses. Ells, pues, van estar ahí, i son pare pues, va faltar a l'any 1918. I tot seguit, pues, Eduardo, que era el major, Eduardo Roses, el que se va encarregar, diguem, de l'àrea comercial. I ell, junt a un altre representant comercial, pues, se dedicaven a anar a totes les esglésies, a tots els convents, de la província de Castelló, de València, d'Alacant, i, evidentment, pues, d'Alacant també. I és d'allí on va trobar, pues, li contaven, va veure, segurament, pues, com actuava la cabalgata de Reisos, li va encantar la escenografia i sobretot els motius, no? En el qual se intentava bé repartir els regals, però sobretot era pues, això, per disculpar ajudar als pobres xiquets que no tenien, no? El que se recaudava i tal.
Era un fi solidari. A mi ara m'agradaria que ens parlares d'anècdotes, les anècdotes que envolten aquestes històries d'aquestes primeres cabalgades de Villarreal.
Bueno, anècdotes. Més que anècdotes respecte a la cabalgata, jo te contaria una anècdota del nostre barri. Hi ha un tramo del carrer Ermita, que és entre la Nacional 340 i la mateixa plaça de Llauraor. Diguem que hi ha una peluqueria allí, que quasi que diria que era el centro neurálgico, per dir-ho d'alguna manera. Pues te conte que l'entrada del segle XXI pues era la decadència del tot les tendes de todo así, per dir-ho d'alguna manera, perquè anaven incorporant-se als carrers dels nostres barris les tendes, famoses tendes xinos, que avui en dia pues, tots saben que estan. I en aquell any, pues, calcule jo que seria sobre l'any 2005-2006, pues, els xinos, arrimant-se les festes de Nadal, pues, van promocionar molt els ninos de Papa Noel. I va haver una gran oleada de gent comprant Papa Noel, els quals es penjava als balcons de sa casa. I aquestes dones, ja majors elles i tradicionalistes de voler conservar tot lo nostre, pues en un acte heroico, per dir-ho d'alguna manera, se van dedicar, pues tenim que comprar uns ninos, anem a decorar-los i ficar-los barba, en la corona, en les seues banderoles i tot. Vamos, que van fer uns ninos considerablement grans, vestits d'autèntics reis, i es van penjar als seus balcons, claro. Primerament van aconseguir l'atenció de tot el barri, però és que després van aconseguir l'atenció i se han de quasi que mig poble. Tanta atenció van recibir que la entonces desapareguda Canal 9 es van fer un reportatge, perquè va ser una cosa innovadora, no? Era la mateixa, una pequeña batalla.
Una línia de producte sí. Autòctono de la terreta, eh?
Però que a lo millor les pobres dones faltava un que es gestionara, perquè això jo dic jo, des de mi punt de vista ignorància, jo això ho haurà patentat avui en dia.
Total.
Perquè avui en dia me forraria perquè mitja Espanya tindria el balcó, el rei, que jo ha patentat. Cosa que els xinos, avispaos ells, a l'any següent, quan van veure que van baixar les ventes, perquè tots penjaven els reis, a l'any següent els xinos venien els reis balcos, que molts actualment comprem als xinos, els reis, que pengem al balcó.
Ojo, és que hi ha que dir que tenen molt bon ull i el que fan és, com no n'hi ha patent, o trauen i lleven en que siga, no sé, li fan, dicament el color, o li lleven una lletra i automàticament tot el que triomfa, copiado.
Sí, sí.
Gigante asiàtico.
També et volia contar-te una sobre el tirorí, no? Perquè molta gent, a tot això, lo de la cabalgata, n'hi ha que dir que van vora 400 persones de voluntaris, o sigui, que la cabalgata de Villarreal és una de les cabalgates més numeroses en participació de gent voluntària, a part de que porta 8 carrosses, però van els reisos, hi ha tres figurants en els quals apareix això.
No, però i per aquells que deu això, la quantitat d'agotats que queden sí, després sí. De manir-lo, perquè jo crec que vora, com a mínim, un mes antes se comencen a preparar-la.
Sí, sí, això és gran mèrit i en plan altruista, que és el que es comencen.
La joventut antoniana, hi ha que dir-li que, vamos, tot agraïment és poc, eh?
Sí, sí. Pues, fa anys, perquè el nostre Facebook ja fa temps que era això, pues, el don Jacinto Heredia, un eminent d'ací d'este poble, ja mos va contar que la tradició del tirorí-tirorí, com que ja venia de terres alcoyanes també. De fet, el tirorí-tirorí és una cançó que s'ha anat transmitint de generació en generació, de manera oral, i aleshores se coneix diverses i diferents versions del tirorí en diverses localitats de la Plana i de la Comunitat Valenciana. En Villarreal és on més importància ha tingut, des de llavors nosaltres hem arraigat com a nostre propi, mm-hmm. No? Però donar que encara dia, avui en dia se siguis cantant, però hi ha constància de que n'hi ha localitats com a Onda, a Burriana, a Betxí, en Follos, en Montaverner, en Quatretonda, en Consentaina, en Ontenien, en Aielo de Malferit, en Muro, i altres municipis que no mm-hmm. acaben ja en la llista, també canten la cançó del tirorí-tirorí, no tal qual com altres, sinó tirorí-tirorí en diferents variants de
cada un té el seu modisme de lo que és la cançó del tirorí, que és preciosa, és dir, jo no entendria uns Nadal sense cantar el tirorí. Nosaltres, no sé si hem nascut en aquesta cançó, però sí. En ma casa, fins que no se canta, no se donen els reixos,
sí,
eh?
Sí, no, en ma casa també, i en els sols també.
I, bueno, història personal, esta història personal que antes l'hem estat compartint tu i jo i ens hem rist d'un rato, vull que la sí. compartisques amb els oients. Sí.
Bueno, jo, a sol de la joventut d'Altoniana, primerament es comença a animar a tota la gent a que participe o bé directament o indirectament en col·laborar en aquesta associació sense ànim de lucre, perquè la finalitat, al final, tot el que ells aconseguissin va a destinar a famílies molt necessitades i en aquestes fetges tan solidàries que millor que contribuir en el nostre xicotet graner d'arena.
Que al final fa muntanya, eh?
Molt bé. Dit lo qual, pues jo recordo que era molt xicotet i ara, per exemple, els almacens de taronges pues, van a turnos de matí i de vespre, però quan ma mare anava a treballar, pues les dones sabien quan entraven, però mai sabien quan hi siguen. Menys sabien, hi ha 5 camions fora i això, ui, sí o sí,
se té que fer. Tornaven a casa i després diuen, tenim que anar a velar, no era aixina el que diuen,
sí,
no?
Sí, sí. Entonces, pues, diguem que els meus pares, com que no tenien temps per enviar-los, per ajudar els reisos a que vingueren a casa.
Ja.
I jo, pues, era de molt xicotet i sí, al carrer, i jo veia que els meus veïns, tant els de l'esquerra com els de la dreta, sempre venien els Reis del bon matí allí, i a mi sempre me venia el que li tocava el turno de nit.
O sigui, que tu tenies un trauma de que allò sí, que sí, és veritat, no, ja, estes Reixos per ta, sí, a ta casa sí. De dia no anaven mai.
Molt bé, i una conversació d'estiu en la playa, en plan cachondeito i tal, per als amics, diu, vosaltres quin trauma infantil era? I jo vaig dir en plan, mig broma, mig en serio, que el meu trauma infantil era que els Reixos no van vindre a ma casa. I claro, pues se presenta el día de la cabalgata de Reixos. Yo ya tenía 26 años, ni a qué dilo, que ya tenía ya la cosa.
No, la veritat és que, però seguint sense, perquè claro, la qüestió és que haurem tingut algun any, pues que haurem passat per ta casa. 26 anys tenia i no havíem passat per ta casa.
I fem una cervesa a la plaça. Ai, mira, que està passant la cabalgata, anem a veure-la. No res, anem a veure-la allí.
En els teus 26 anys d'amunt.
En els meus 26 anys, molt amics, i jo dic, cachoteo, estàs d'edat, anar a veure... Bueno, pues al final me van convèncer, anem allí. Ara n'hi ha que cantar el tirori. Pues jo encara me'n recordava, el estribillo per lo menos me'n recordava.
Però és que tu no ho dius, això, a la gent del teu alrededor, ei, a cantar el tirori?
Sí, sí.
Que no és normal que tindre 26 i tindre-ho vora 50, passar del 60 i cantar el tirori.
Sí, sí. Entonces, pues me van ficar a cantar el tirori, tirori. A tot això, i ese dia anava de nit a treballar i pues, a les 9 de la nit pues, vaig sopar i me vaig anar a treballar. I ho dic perquè allà a les 12 del migdia ma mare aporreja la porta de la meva habitació perquè encara era soltero jo i me diu, Luis, desperta, que estàs així el rei Melchor. Dic, mare, tu te creus que jo treballant de nit estic a cachondeito? Que sí, que és veritat, que... I a tot això encén la llum i me veig el rei allí tot il·luminat allí.
A la porta?
A la porta.
Jo, i tu dins del llit?
Jo dins del llit, dins de la meva habitació, jo allí del llit, però això què és, això? Estic ensomiant.
Quin susto! I tu dius, però mare, que les coses se fan quan toca.
I me va portar un paquet més gran que quasi, bueno, jo dic, no sé què portarà damunt de que no me l'esperava.
Tampoc sabia res, o sigui, tu no sabies el que portava.
Era una sorpresa.
Ni siquiera ho havies demanat.
Jo què, a veure...
Pues mira, un dia de Reixos, a les 12 del migdia, lo que no t'esperes que te cride el rei mago, i més haver anat de nit a treballar.
Molt bé, però lo graciós és que els meus pares, i esa setmana o esas setmanes anaven molta gent, en tot el respecte, cada un que crega lo que vulga, però anaven uns testigos de Jehovà per la zona, i mon pare, a tots els xerradors que hi ha, mon pare és el típic que menys val per escoltar, no esperes que diguem un, no? Entonces ella obria la porta i s'escoltava tota, si tenien que estar una hora allí, ell una hora que escoltava. I claro, jo per mi que hi se pensava que ja el tenia més convençut i anava més a subir, no? I se diria a ma mare, no obrigues que segur que són els testigos de Jehovà, però... Però banda, sóc que quasi trenquen la porta, vinga, trenca el timbre, i no obrien.
El rei Melchor a la porta, claro, i vosaltres no. Pensant que anaven a donar-vos la paraula de Déu, sí, els testigos de Jehovà, no, que és que van relatar la Bíblia. Sí. No obriguem que siguin testigos de Jehovà. Escolta, que això s'ho hem dit moltes voltes, En molts puestos que diuen, no obrigues que això són els testigos.
I no res, van obrir la porta, i ma mare se veu ahí el rei, diu, perdone, vostè s'haurà enganyat, perquè això no... Així no veu un xiquet, no, així veu Luis Capeto, diu, sí, ai... Pues ma mare, claro, no la posava res i tal. Diu, pues que està dormint, madre de Déu. Ai, pues, primerament, això també vos aconsejo, el rei va anar a l'aseo. Vull dir que si tenen que anar els reis a la vostra casa, teniu els aseos limpios a part del balcó.
Que aprofitem. Pobre, aprofitem.
Perquè també va, no siga que digueu tindre el saló molt aseat i després...
Bueno, i que també són màgics, és a dir, dona igual l'edat que tingueu.
Sí, sí, però a mi com em va venir el major, igual tenia problemes de pròstata, tenia que dir-lo. Em va venir el xor ja, a 60 anys, sol pesar este...
Però pobre era el que més cansat estava, sí. No?
Tinc que dir que em van portar uns calçotets que avui en dia segurament m'entrarien perfectament, però en aquella època me venia una miqueta ampla, perquè tot estava jo molt buenorro, tenia que dir-lo, no tenia abuela, entonces, però ara me vindrien bé, pues ara segurament me vindrien hasta apretats, però en aquella època no me van saber acertar la talla.
Una molt bona anècdota, moltes gràcies per haver-nos contat el que és aquesta particular Dia del Rei, així en la localitat de Vila-real, i la teua particular història. Lluís, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
La setmana que ve que vingues a contar-nos moltes coses de les que desconeixem o que la gent té curiositat per saber.
Pues moltes gràcies, hasta la setmana que ve.
Hey!
Com veu, ja em pica la cançó perquè l'altre em vaig a recordant, perquè com això és una vegada a l'any, el temps fa que ens oblidem, però estem nosaltres per anar recordant a tots. I per a recordar-nos també què és el que tindrem que fer avui per veure la cabalgata, tenim així Albert Arrufat, vicepresident de la Joventut Antoniana. Molt bon dia, Albert.
Hola, bon dia, què tal?
També està acompanyat per Sofia Padulles, que és membre de la Junta també de la Joventut Antoniana. Hola, com estem, Sofia?
Bon dia, molt bé.
I les tres invitades especials que a mi, bueno, me tenen enamorada, sí, és Carmen. Bon dia, Carmen.
Bon dia.
Quants anys tens, Carmen?
8.
8 anys. I també està simulatos Marina Granell. Com estàs, Marina?
Bé.
I quants anys tens tu?
6.
6? Ui, doncs pareixes més fadrina. I Ainhoa Climent. Hola, Ainhoa.
Hola.
I tu quants anys tens?
7.
7? Ah, doncs sou fadrinetes ja. Ja heu escrit les cartes ja, vosaltres?
Sí.
Sí? I ja ho heu anat l'altre dia, no? A portar-les, no? Doncs pues anem a parlar en Albert, que més o menys avui ha arribat el gran dia de l'organització, no? En este cas de la Joventut Antoniana, que com cada any organitza esta cabalgata de Reis, que és la segona de la Comunitat Valenciana, la segona més antiga i la primera de la província de Castelló. I vull veure, mirant la finestra, lamentablement, estic una miqueta assustat, més, no per mi, sinó per estos xiquets i les xiquetes que avui és el seu gran dia. Quina previsió teniu per a...
Sí, pues, la veritat és que este any ja quasi ens estem acostumbrant al mal temps, perquè tant el pregó com el dia del missatger van ser aixina passeig per aigua, però bé, les previsions són bones, encara que ara fa un poc de fred i està aixina que cauen quatre gotetes de cara a la vespre a nit, la previsió és bona, també estem en coordinació en l'Ajuntament, en les seues fonts meteorològiques, i tot pareix indicar que serà una cabalgada habitual, sense pluja, a les 6:30 de la vesprada, per les carrers habituals, aixina que animar en primer lloc que la gent s'abrigui i que després pues, isca a disfrutar, no?, de la cabalgada com es fa sempre.
I Sofia, ho teniu tot preparat? No vos heu deixat res en el tintero per última hora?
No, jo crec que està tot molt ben preparat. Fa molts mesos que estem treballant en la cabalgada, en el reparto nocturno, en el diurno, i jo pense que sí, que ho tenim tot superamanit.
En guai teniu com a novetat el 2, el 3 i el 4, no? El que els crios pogueren parlar interactivament en els Reis, com ha funcionat la cosa?
Així és, ja pues, des de la pandèmia, no?, com hem comentat alguna vegada, ses majestats pues, es van ficar al dia i la necessitat de les videotelefonades pues, que estava a l'hora del dia, pues, en conversació amb ells, ens van demanar que poguérem habilitar una forma de que ells es ficaren en contacte amb els xiquets a través del telèfon mòbil, i és algo que des de Joventut Antoniana i en col·laboració amb ells pues, hem mantès al llarg del temps, i estos tres últims dies, el 2, el 3 i el 4 de gener, pues, molts xiquets han pogut ja tindre un primer contacte amb ses majestats a través del telèfon. La veritat és que la iniciativa es manté, la gent li encanta, estem molt contents perquè ho demanen, així que pues, l'anàlisi, el resum és molt positiu per la nostra part.
I Sofia, a quants sereu de figurants en la cabalgata d'enguí? Quanta gent participareu en tot l'event?
Pues en la cabalcada hicen alrededor de 500 persones, des de xiquets menudets en la carrossa infantil que hicen 80, uns quasi 100, i després en tota la resta de carrosses som alrededor de 500 persones, entre voluntaris i persones que hicen desfilant.
Albert, a quina hora tenim que estar tots ahí preparats per a començar i no perdrem cap detall de la cabalgata que teniu prevista per avui?
I sirem del convent dels Pares Franciscans a les 6:30 de la vesprada, serà un poc, i és el punt d'eixida, que aprofitant pues, recorde, no?, que en el primer tram des del punt de l'eixida, en el carrer Molí fins a la Torre Motxa, serà un trajecte, una zona de baixa estimulació acústica, sobretot en col·laboració amb Vilatea, per a xiquets que tenen més sensibilitat, pues, que puguen disfrutar de la cabalgada en aquest punt, i a partir de la Torre Motxa pues, ja serà a tot volum. Així que pues, a les 6:30 tots al puesto i a disfrutar.
I el recorregut, m'imagino, Sofia, que serà el tradicional, el que serà realitzant durant tots els anys, no? O sigui, qui no se no tinga per arribar prante, per aixir des del punt d'eixida, en quines zones se poden ubicar per a poder laborar?
Sí, el recorregut serà l'habitual dels últims anys i per a saber-ho concretament quins carrers són, este matí a les 9 del matí hem fet una publicació amb el recorregut al nostre Instagram i al nostre Facebook, que també aprofite per a dir que si la gent es vol seguir, estem en Instagram en @joventut.antoniana i ahir trobaran tota la informació sobre la cavalcada i sobretot el que anem fent.
Ah, pues eso está muy bien. Pero yo ahora, si me dice, voy a ir a hablar una miqueta en Carmen. ¿Tú qué has demandado para Reis en Guay, Carmen?
He demandado tu micrófono.
Ah.
También una bola que enseñan unos bebés súper chicotets para las Barbies. También mi char chicotet y creo que ya está.
Ah, pues pero está bien, no está mal. ¿Y tú, Marina, t'has portat bé enguany o no?
Sí.
Sí, entonces habrás ficat moltes coses, no? Què has ficat als Reis? Què els has demanat? Què,
enguany? Unes cacs, una bola del món digital i un maletí de pintures i també droga.
Ah. I Ainhoa, tu què li has ficat als Reis? A veure, contamos.
El cotxe de Harry Potter, una caseta de Transilvania Family per jugar i també ja està.
Ah, doncs pues està molt bé. I Carme, te va costar molt dir el que volies o no? Te ho tenies molt clar o
no?
Ho has esperat fins a l'última hora? No siga que ves que algo que m'agrada més i m'espera a l'últim moment. Has fet això, no? Esperat fins a l'últim moment per assegurar-te, no? De no siga que se me passe un regal. I tu, Marina, també has esperat fins a l'últim moment o què? O ja tenies molt clar el que tu volies?
Esperat fins a l'últim moment.
Ah, claro. Tu comes listos. No siga que és algo que m'agrada més i pues, tinga que tornar a demanar la carta que me lo tornen, que vull rectificar una cosa, eh? I Ainhoa, tu també tenies clar el que volies o no?
Espera't a l'últim moment.
Ah, m'ha donat compte que sou les tres molt avispades, eh? No siga que isca, que isca algo que vos agrade més i no sé si esperar-me un any més. Albert, no sé, podrien fer alguna sorpresa o algo, com ho veus? Per donar-los un...
Sí, jo pensé que sí, no sé... En Joventut Antoniana tenim contacte amb les majestats i pense, estem en contacte continu i sobretot aquests dies, no? Jo crec que algo podria, algun parlat, no? En ells.
Ui, hay que ficar missatgers de Gaspar. Ostres, com se nota que senten la ràdio. Segur que venen cap així en avió i estarien escoltant la ràdio, perquè Ràdio Vila-real, que no vos ho creu, sent molta gent, eh? I estarien ahí, pues... Pues Chelo, quiero d'avore, ¿qué es lo que vol el missatger de Gaspar? Pues donemos conte que, vamos, pues yo mira que son machos y a mí mai m'ha tocat el missatger de Gaspar ni de Melchor ni de Baltasar, o sea... Vos habrá estado escoltant i habrá vist, ui, estes xiques se mereixen que esquirden. Què vos pare? Què vos quirde el missatger de Melchor? Carmen, estàs contenta o no?
Sí.
Tu què creus que mos dirà? Marina, perdona. Tu què creus que mos dirà el...
Bon dia, Gaspar.
Ui, a veure.
Vostè pot parlar entre els xiquetes que tenim així a la ràdio? Ah, pues mire, li passen en Luis, està Luis Cabedo, Albert Arrufat, Sofia Padullés i després les tres xiquetes que són
Carmen, Marina i Ainhoa. A veure, ara mos passaran el telèfon. Majestat, és un honor parlar amb vostè. Que sàpiga que és la primera vegada que parle personalment en un rei.
Pues nosaltres el molt de gust vos atenem i com li dia a la teua companya, pues ara que estem aprofitant en un descanset, pues mos agrada molt poder comunicar amb vosaltres i a la vostra disposició. L'únic que estem tenint és molt mal raig i per així. No sé allà en Villarreal com estareu, però...
Estàvem així una miqueta preocupats perquè estàvem parlant en els que organitzen el seu recibiment per a que vinga en esta vesprà, però ens han dit que ho tenen tot ben preparat i ben lligat perquè vostès puguen complir la seva missió, que és fer feliços a tots els xiquets d'este municipi.
Mira, pues aprofitant i si m'ho permitiu, pues simplement dir-vos que no patisca ningú xiquet d'ahí de Villarreal, que estiga l'horatge conforme estiga, nosaltres arribem i farem el reparto a tots els xiquets també. Perquè Villarreal és una de les poblacions a les que visitem que més ens agrada anar pel recibiment que ens fan any darrere any, i a més ens fa molta il·lusió una cançoneta que ens canten ahir que en ningú altre puesto ens la canten. I per això falla l'horatge que falla, que estiguen tots tranquils, que arribarem a hora i farem la nostra faena, que és la de repartir i fer feliços a tots els xiquets de Villarreal.
Me dice a veure si, es que vull assegurar-me que se saben la cançó, no siga que perquè no se sapien el estribillo se queden sense regal. A veure, Carmen, Marina i Ainhoa, cantem una miqueta el tirorí, a veure si vos el sabeu.
Tirorí, tirorí, senyor rei, estic ací, palla i garrofes, tot el seu rocí, casques i avellanes, tot per a mi.
Vale, se la saben tota, o siga que si no arriben perquè està fent molt mal de temps, hauran pillat la carretera, però esteu tranquils que vamos, que segur que vos porten tot el que heu demanat. Mira que sí, Altesa.
Tot. Mira, ara en el descans este que han fet, que estem així per les muntanyes de l'Alt Maestrat, és l'última parada que fem antes d'arribar a Villarreal, perquè els camellos puguen descansar, i perquè esta nit pues, allà en Villarreal n'hi ha molta faena, perquè per sort els xiquets d'ací del poble este se porten tots molt bé i això ens encanta, però nosaltres contents i pagats de tindre tantíssima faena quan arribem allà a Villarreal, saps? I ha vist jo que sí que se la saben i no podia ser menys. Allà en Villarreal tots els xiquets i tots els pares i abuelos el primer que fan és ensenyar-los a cantar el tirorí. A nosaltres ens fa moltíssima il·lusió.
Pues así están una miqueta preocupados. Vostè, a Carmen, a Marina i a Ainhoa, sap qui són, no? Les ha vist alguna vegada? Tenen algun retrat pues, d'elles o algo?
Pues mira, aprofitant el descans este que estem fent, estàvem repassant pues, les últimes cartes i anem veient perquè esta nit pues, isca tot bé. I entonces, així, jo no sé, m'imagine que la carta que estàvem repassant així d'una xiqueta que li diuen Ainhoa Climent, crec que és la que està ahí amb vosaltres.
Sí, sí, està, bueno, sí, a l'inici dels ulls d'òrbita. Diu, mare meva, pues, i què li ficava pues, la carta? A veure si diu el mateix que el que ens
bueno,
ha demanat.
Pues en la carta mos demana pues, uns joguets de Lego, una casa de Silvana, Furbis, i després, pues, a coses que no ho sap ella, però que també li portarem.
Ah, una sorpresa.
Ella té ganes de parlar en mi?
Sí. Què vols dir al rei Gaspar?
Ainhoa.
A veure, arrima del micròfon i conta-li. Li primera diu, buenos días, majestat.
Buenos días, majestat.
Bon dia, Ainhoa. Bon dia. Tenia moltes ganes de parlar en tu. Perquè volia demanar-te, en un principi volia demanar-te disculpes perquè l'any passat me vaig comprometre a poder-te visitar en les visites nocturnes i va ser impossible perquè a Cim Villarreal mos acumula molt la faena i tenia el primer que res poder-te demanar disculpes per no poder haver anat l'any passat. Aquest any faré tot el possible per poder-te visitar, però ja saps que en Villarreal anem sempre molt, molt, molt agobiats. Tu me perdones per l'any passat no haver-te visitat?
Sí.
Sí. Molt bé, tu, encara que no t'hagis visitat, jo tenia moltes ganes de parlar amb tu, perquè a més, aquestes últimes setmanes m'ha enterat perquè ja saps que nosaltres, els regidors, estem sempre pendents de tots els xiquets. I sabem tot el que feu cada dia. I entonces m'ha enterat que en aquests últims dies t'ha passat algo a un peu d'alguna cosa que t'has ferit. Sí. Com va aquest peu? Ja va millor o què?
Sí.
Me dice a vostè, assombrada majestat, se nota que se preocupa per tots els xiquets del món, eh? Perquè ella s'ha quedat sorpresa, de ui, com pot saber que me feia mal el peu, eh? S'ha quedat, pues, vamos.
Pues perquè, per això mateix, perquè som mags, i al ser mags i no tenim més preocupació que els xiquets estiguen tots molt bé i que estiguen molt feliços. Mm. I és una obligació nostra saber com està cada un, eh? Entonces, ¿qué vos preguntarme alguna cosa més,
sí,
Ainhoa?
No, sí, vos preguntarle algo más, Ainhoa, al Majestad Gaspar. ¿Qué vos preguntarle?
Que para la carrosa te he fet un dibuix.
¿Com?
Que para la carrosa te he fet un dibuix.
Que
para la
seua carrosa li ha fet un dibuix.
Ah, sí, muy bien, ya sé que te agrada molt a tu dibuixar y pintar y que vas a clases de dibuix. No sé això que... Vas a classes de dibuix per aprendre a pintar?
Sí.
Jo tinc moltes ganes de veure aquest dibuix que mos has fet, perquè tu eres quasi ja una professional, tu, pintant. A més, tu eres molt bona xiqueta, que nosaltres te veiem i te portes molt bé en totes les teues amigues, t'agrada molt estar en companyia d'elles. Què dius? T'agrada? Dime.
No, está mirando Marina y de mí sabrá algo de mí, ¿eh? Fica una careta de Marina, dirá, uy, de mí sabrá algo su majestad Gaspar.
De Marina, pues también sabrem, segur que sabem de Marina, ¿eh?
Ah, veus, Marina, tú estás tranquila, que sabes de todo. Y Ainhoa de fica cara, pues de mí no sé, parece que no diga res, pero también sabe usted algo, ¿no?, de Ainhoa, ¿no?
De Ainhoa sabemos moltes coses. De Ainhoa, igual que de tots els xiquets, de tots sabem. Només és que Ainhoa, antes de seguir més avant...
Perdona, de Carmen, d'Ainhoa ja ho ha dit antes, de Carmen. És que m'ha enganyat jo, és que... Soc nou així, saps? I quan ve molta gent me mareig en seguida. Però vostè, perdonem. Carmen Botella.
Bon dia, Carmen. Bon dia. Bon dia. Com estàs?
Bé.
Bé? Tu vols preguntar-me alguna cosa, Carmen?
Pues sí, perquè està una miqueta... Ella vol assegurar-se de que el regal... que ella demana, està segur, sí, que vostè es portarà?
Pues mira, referent a la carta de Carmen, que era una d'aquestes últimes que estava repassant així ara en el momentet este de descans, hi ha una cosa que a mi m'ha llamat moltíssim l'atenció, i sí que volguera comentar-li-ho a ella. Carmen és una xiqueta, que és molt bona xiqueta. L'única cosa és que llegir li costa un poquet, sí, i tindria pues, que practicar més la lectura i quan li diuen que llisga, pues anar llegint. En la carta mos fica una cosa que m'ha paregut a mi molt, molt curiosa. M'ha paregut una carta curiosa. I és que el principal que mos demana és poder disfrutar de més temps junt amb la família.
Sí.
Ja que sí que mos ho has demanat, sí, això... Carmen? Carmen?
Sí.
Pues això diu molt de tu. Això sí que diu de quina classe de persona eres. Una persona que vol compartir amb els que estan al seu costat moltes hores i passar-ho molt bé. Això és una cosa que ens hauria de fer reflexionar inclús fins a les persones majors. Seguís aixina, per favor, que ens fa falta que en el món hi hagi molta gent aixina.
Pues está muy contenta Carmen por lo que le ha dicho. Se ve un mis emocionado. Que te agrada, sí, mucho, ¿eh? Digue, majestad, digue.
Pero, Carmen, una coseta, ¿eh? Que últimamente tú y Clara, la teva germana Clara...
Carla.
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 Perquè no ho haurà llegit bé, segurament. Li haurà passat igual que a mi.
És que així fa molt de fred, és que així fa molt de fred i les mans mos tremolen i les cartes. Entonces, a vegades mos se'n van les paraules. Sí, és Carla, no?
Sí.
La teva germana Carla últimament discutiu molt. Ja. Yeah. No discutiu. I mira, hi una cosa, aprofiteu. Ara, demà de matí que vos alçareu i tindreu casa plena de regalets, el que heu de fer és, en vez de discutir, compartir els regals de la una en l'altra. ¿Vale? M'ho promets que serà aixina?
Sí.
¿Vale? Perquè tot lo de més és una xiqueta que se porta molt bé, molt bé. Inclús, també sabem que en el menjar te toca cuidar-te un poquet. ¿És aixina o no?
Sí.
Però que tu eres... Però que tu eres molt responsable i això ho portes molt en compte i saber el que pots menjar i el que no pots menjar, a que sí?
Sí.
Pues muy bien, pues seguís aixina i te portarem pues tot el que mos has demanat. Mos imaginem que no mos haurem deixat res ni mos haurà perdut res pel camí, però així estem, d'acord? I en Marina quasi no ha parlat. On està Marina?
Sí, Marina està així, que se li deixen els ulls, perquè tot el xicotet que és els ulls estan supergrans. I està, bueno, diu, a mi no va contar res, però ja veus tu que jo, és culpa meva, que jo sóc el que dirigís en Marina la tertúlia i sense voler t'ha deixat una mica Marina. Costa, però el rei t'has donat compte que ell no se li ha passat, eh? Conte'm, majestat, què sap vostè de Marina?
Marina, que me pensé que al final la ràdio t'haurà de contratar, perquè avui ahir en la ràdio, i l'any passat també en la ràdio per fer l'obertura de la música, tu al final, tu què penses ser de major? Què vols ser? Locutora de ràdio o violinista?
I per què no les dues coses, veritat?
Sí. També.
Se pot ser
Marina, que t'agrada també tocar el violí,
Sí.
T'agradaria tocar el violí de major amb un tobé?
Sí.
Muy bien. Pues tu també seguís aixina, que eres una xiqueta que és responsable per lo que nosaltres veiem, perquè no vos assusteu, però nosaltres estem sempre observant-vos a tots. Encara que no mos veigueu, nosaltres estem sempre pendents de lo que fa cada un. I tu eres una persona que és molt responsable, i te portes molt bé. I després, pues... Si seguisses així, no aconseguiràs tot el que te proposes. D'acord?
D'acord.
Però una pregunteta, ara que te tinc ahí. Com està Menta?
Molt bé.
Està molt bé, Menta?
Sí.
Està bé? La sí. Cuideu o què?
Sí.
Sí? És perquè l'any passat la vam portar, però teníeu que cuidar-la, en la condició de que ho cuidàreu, perquè els animalets són com si foren una... Les persones també, quan un agarra un animalet de mascota, té que tindre'l i tindre responsabilitat sobre ell, ¿vale? Seguiu cuidant-lo, d'acord?
D'acord.
¿Vale?
Pues majestat, i segurament un dia que té, segurament tindran l'agenda a tope, vull donar-li primerament les gràcies que hagin perdut un instant de la seva labor per estar atenent a Ràdio Vila-real i sobretot per atendre a Carmen, Marina i Ainhoa, que des de luego encara estan en els ulls a guard d'incredulitat perquè han pogut parlar, hasta jo, parlar per primera vegada en la meva vida en un rei, pues, i estic igual d'emocionada que elles, que no s'ho crega.
Pues no patiu, que el gust ha sigut nostre poder des de les vostres des de la vostra ràdio poder tranquil·litzar a tots els xiquets, perquè sé que els xiquets estaran patint per si a casa està vesprà, mos fa més mal horatge, però que estiguen tranquils, que nosaltres arribarem i la nostra faena la farem. I ara, si vos pareix bé, locutor incluït, si és que no voleu res més de nosaltres, mos canteu el tirorí.
Bé, que menys. Va, a la de tres, una... Dos y tres.
Tirorí, tirorí, señor rey explica así. Vaya el garrofes, topa seu rosí. Casques y avellanes, topen a mí.
Pues moltes gràcies, majestat.
Gràcies a vos. Dime.
No, i estem desitjant ja, estem mirant el rellotge cada dos per tres per a veure'l per ací, per els carrers de Vila-real i per als altres pobles que ens escolten, perquè vostès no se queden ací allà, tenen un recorregut tan llarg i immenso que vamos, jo no sé com d'on trau vostè les forces, però bueno, des d'ací li donem molt d'ànim per a que el dia d'avui siga satisfactori per a vostè i als seus companys. Majestats.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat. I mira, i en este moment anem a ficar-nos un altre camí en marxa i anem cap a Vila-real Villarreal ja. Doncs
pues així estem esperant, los en els braços oberts.
Molt bé. Molt pues, bé. Ahí anem. Ale, adeu, adeu.
Pues no res, Albert, un últim llamamiento, va, a veure és que no s'hagin enterat, encara o s'hagin acoplat a la ràdio ara mateixa, però esta vespre, recordem que és a les 6:30.
A les 6:30, sense por, no plourà, bueno, això esperem, així que tot el món s'abrigui, que isca al carrer, a rebre les majestats, que, en fi, des de Joventut Antoniana col·laborem amb ells i hem ficat molta il·lusió, moltes hores i molta dedicació per a que la cabalgada, les carrosses i que els seus patxes que els ajuden incansablement durant la nit d'avui i el matí de demà pues estiguen a punt per a que tot isca bé.
I vosaltres estàs esperant i dieu, els vostres amics, jo he parlat en el rei, no... Con que esteu, vamos, esteu supercontentes, no?
Sí.
O què? Ha sigut una sorpresa o què? Vos ha agradat?
Sí.
Vale. Sí. I mira si vos tenen controlat, més que els vostres pares, ho saben tot. Això a mi me dona por, que me controlen tant, però bueno. Pues no res, un plaer que hagueu estat ací amb vosaltres i esta vespre a afinar la veu, a menjar caramels de mel pa no desentonar. Marina, tu que eres música, saps això, no? De que n'hi ha que afinar la veu, pa que se senga ben potent i que vos donen bona cosa de caramels esta vespre i els regals també quan arriben a casa. Pues moltes gràcies per haver vingut tots i no oblideu estar esperant anar tots a la cabalgata, als nostres oients, que com us ha dit Albert, a partir
de les 6:30,
pues ahí tenen que estar tots a les aceres a esperar en esta cabalgata, que no oblideu que és la segona més antiga de la Comunitat Valenciana i en la qual és una de les més espectaculars que hi ha al nostre territori.
Tirori, tirori, senyor rei, estic ací. Palla i garrofes, tot el seu rocir. Casquets i avellanes, tot per a mi. Tirori, tirori, senyor rei.
Però sempre brilla el sol.
Bueno, sí, que vinguin els reixos carregats de salut pel que li falte, amor pel que li falte també, i amor i diners també, si heu jugat a la loteria del niño, perquè n'hi ha que jugar, no vos oblideu, per a que vos toque també. No res, de recordar això, que demà és el sorteo del niño i vos dissem en un altre regal de reixos com és la victòria del Vila-real que Javi Mata segurament mos contarà a continuació. Moltes gràcies per estar ahí tots. Vos espero el dimecres.